Avui al Supermatí volem parlar d'un gran reportatge que llegíem al Diari de Girona, titulat, atenció, l'oblidada menció de les joventuts hitlerianes a Sant Feliu de Guíxols a qui estudiejaven els cadells del Tercer Reich. Un reportatge de Nacho García que s'endinsa en un espai molt desconegut aquí, que és Can Casas. Bé, li preguntarem a l'historiador, un dels historiadors que més coneix l'espai, que és en Marc Auladell, que de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Què és Can Casas i on està?
Molt bé. Can Casas és un xalet noucentista que hi ha a la zona de Sant Pol. La zona de Sant Pol és la platja i tot el voltant de... No la platja principal de Sant Feliu, sinó una altra platja que té, sí, que té el terme municipal. Avui en dia és un entorn ple de xalets, pisos d'estiuets, i en aquell moment, el 1914, entre el 1914 i 1916, s'hi va construir aquest habitatge. Era un xalet d'estiuets per part d'un industrial del poble que es deia Joan Casas Archer. Llavors és un edifici molt, molt singular, d'aires centre-europeus, que a més el va projectar l'arquitecte gironí Rafael Masó.
Estem, per tant, a principis del segle XX.
Uh-huh. I, sí, exacte.
En canvi, el que passa és que arriba la Guerra Civil i la persona que, com dèieu, el Joan Casas, l'industrial Joan Casas, s'exilia durant la Guerra Civil i...
Bé, de fet, sí. Bueno, de fet, en Joan Casas va morir l'any 23, llavors el xalet el van... jo no sé dir exactament qui el van tallar. Tenia tres fills, llavors els fills, dos sabem que es van exiliar segur, i el tercer... se suposa que és el contacte després entre la casa i la presència dels alemanys un cop acabada la Guerra Civil. Va. Perquè els altres dos van continuar a Suïssa i, de fet, un va morir l'any 41 a Suïssa i l'altre diria que tampoc va tornar.
Per tant, s'acaba la Guerra Civil, any 1939, i en què es converteix aquest espai?
Bé, pel que sabem, pel que hem anat poguent saber amb el temps, l'any 41, el 15 de juny de 41, en aquest mateix espai, ens hem d'imaginar en plena postguerra, en Segona Guerra Mundial, a nivell de context europeu, i en plena postguerra espanyola, després de la Guerra Civil, amb el govern de Franco, encara amb la línia més dura, més alineada amb el règim feixista de Hitler, en aquell moment, el 15 de juny del 41, sabem que es va inaugurant aquí el que se'n deia un hogar alemany, que era un espai, un centre d'estiuets, de descans, dels joves enquadrats en el sistema d'auxili social de l'Alemanya nazi. Llavors, aquest entorn ens hem d'imaginar molt apartat del municipi, en el seu moment, encara sense construccions turístiques al voltant, al costat del mar, està a tocar de la platja, imagineu-vos el blau del mar, els pits, un espai ideal per estar tranquil, en contacte amb la natura, per poder, d'alguna manera, connectar amb tot l'ideari del règim, no? Perquè tots els nois que estiguessin allà poguessin veure d'aquesta filosofia dels nazis, que connectava també molt amb això, amb l'entorn, amb l'esport, etc.
Val. Per tant, era on anaven a estiuejar els nens que formaven part de l'auxili
Social. Sí, més que estiuejar, una zona vinculada això, una mica l'equivalent a Espanya seria el Frente de Juventudes, per exemple, no? Que intentava enquadrar els nanos més joves dins el que era la política i l'ideologia del règim, no? Uh-huh. Llavors, era un espai on... També és cert que no és una cosa que estigui molt més estudiada, perquè un dels problemes que tenim, en aquest cas, amb aquesta residència d'aquí a Sant Pol, és que no hi ha molta documentació. Llavors, progressivament s'han anat sapiguent algunes cosetes, però no hi ha molta documentació, menys a l'abast, que s'hagi treballat. Potser sí que en algun arxiu més estranger, no? O potser en algun arxiu més del que és l'administració de l'Estat, el Cala d'Henares, hi ha algun filó que està esperant algun historiador que pugui desenterrar tota aquesta memòria.
I què s'hi feia a Can Casas? Què hi feien els nazis?
Bueno, és el que et deia. En principi era un espai per això, perquè hi vinguessin persones, nanos, d'alemanys, en principi, aquí... Això, de fet, era una xarxa. Aquest sistema de l'hogar alemany, n'hi ha coneixement de l'existència en altres punts de l'Estat. Per exemple, a Sevilla, a prop de Madrid, n'hi havia un de molt conegut, Santander, Màlaga, Granada, hi ha diferents indrets. Llavors, aquest d'alguna manera devia ser doncs, el que, bueno, no sé com es distribuïen exactament per la geografia espanyola, però era una xarxa de l'auxili social alemany, diguéssim, que acollia doncs, nanos a diferents punts de l'estat espanyol. No? En aquest cas, bueno, aquest potser era el més mediterrani de tots, o dels més mediterranis, que imagino que devia xocar molt amb l'espai on vivien i es havien format aquestes persones, no? Tot i que el xalet pròpiament té un aire molt, molt centroeuropeu, no? No té una... És d'aires noucentistes, però també no deixa de tenir un aspecte doncs una mica assimilable a lo que és l'arquitectura pròpia del centre d'Europa, no?
Però tot i que era un espai això, no? De destinat a les joventuts hitlerianes, perquè hi haguessin els més joves, el fet és que va acollir personalitats importants del món nazi a Espanya, però també membres propers a Hitler, no? Van passar per aquest
Bueno,
espai.
de fet, a veure, clar, com que era una... Això formava part d'una xarxa assistencial, però que alhora era propagandística, també de tant en tant, doncs, comptar amb la presència d'autoritats, autoritats del règim alemany, representants del règim alemany a Espanya, i també de la falange espanyola, no? Dels serveis assistencials anàlegs, diguéssim, en l'estat espanyol, el que eren els serveis això, assistencials de l'Alemanya nazi, no? Doncs l'auxili social espanyol, no? La secció femenina, etc. Això sí que ho sabem de visites que hi havia hagut de les autoritats del moment per la premsa, perquè la premsa sortia doncs, aquesta informació, no? La visita doncs, d'això d'autoritats. Les fotografies que han donat peu també a anar posant una mica al descobert d'aquesta informació són les del dia de la inauguració i realment també et posen de relleu doncs, que va ser un acte molt i molt lluït perquè hi ha ple de militars, d'autoritats civils al moment, hi ha l'alcalde local de Sant Feliu del moment, per exemple, però també veus ple d'uniformats, no? Militars nazis de la Wehrmacht, de la Luftwaffe, no? Vull dir que, bueno, que sí, que en el seu moment tenia la seva importància.
Aquestes fotografies, algunes d'elles apareixen en aquest reportatge del diari de Girona i realment sí que es pot veure, no, la importància. Hi ha una imatge de nens també portant les
sí.
Bé, nens que ja se'ls veu, les fotos són en blanc i negre, però ja se'ls veu que són
rossets.
Rossets alemanys però clar, això jo qualsevol pensaria que un espai així en plena Costa Brava, doncs que cridaria l'atenció de la zona, dels veïns de la zona, però en el reportatge s'explica que no, que realment va estar bastant aïllat, no sé si per la por que hi havia en aquell moment, estem parlant de la immediata postguerra, o perquè realment buscaven que no se sabés gaire que hi havia aquest espai hitlerià aquí en ple Empordà.
Bé, la veritat és que això no ho sabem perquè, insisteixo en el que he dit abans, no tenim gaire documentació al respecte o no s'ha pogut localitzar fins ara gaire documentació. Sí que alguns altres historiadors han parlat amb alguns, havien entrevistat en el seu moment algunes persones del poble que sí que podien aportar algunes dades, coneixien alguna cosa. Jo, personalment, no hi veig tant un aire de misteri, sinó primer hem de pensar que ara aquest edifici, que encara es conserva, forma part d'una urbanització, com deia abans, Can Cases es conserva i és un edifici molt i molt integrat en el que és el nucli urbà, per dir-ho d'alguna manera, però en el seu moment era un lloc absolutament aïllat. El propi Joan Cases, quan el va construir 30 anys abans de que anessin els nazis, vivia a Sant Feliu i no sé què, diria estar a 2 o 3 quilòmetres del poble, no està pas molt lluny, no? I en canvi allà anava a passar els estius. O sigui que l'entorn ja de per si ha canviat molt, no? Era un espai absolutament aïllat i la gent potser havia d'anar-hi expressament, no? No és que la gent se'l trobés fent la seva vida quotidiana. I després també imagino que, esclar, que era una cosa que no anava molt amb el moment. La gent ja prou problemes potser tenia, no? O intentava tirar endavant o sobreposar-se, no?, a una guerra. I per tant, tampoc potser una cosa que anés molt amb ells. En canvi, no crec pas que fos tant una cosa amagada, perquè realment en aquell moment de pensar que el règim de Franco, malgrat que suposadament era neutral, simpatitzava obertament amb l'Alemanya nazi. Per tant, no és una cosa a la que se n'haguessin d'amagar, al meu entendre. No, senzillament hi havia allò i probablement la gent tampoc li donava més transcendència o altres problemes tenia, no?, per anar tirant.
Què passa quan els aliats entren a París? Estem parlant del 44-45?
Sí. Bueno, suposo que ho dius per aquesta llista que conservem a l'Arxiu Municipal. Tenim una llista de 106 dones que van estar fugazment aquí a l'Hogar Alemany. Llavors, aquestes dones, la llista és diria que del setembre del 44, sí, i són entenem que són refugiades, d'alguna manera que fugen de França, perquè moltes sabem que havien vingut per Irun, havien creuat la frontera per Irun, i llavors entenem que van estar fugint de França, no?, que ja estava, doncs els alemanys els estaven foragitant, de fet el desembarcament de Normandia és el juny, doncs davant l'arribada, no?, l'alliberament dels aliats, doncs fugen o els evacuen, més ben dit, segurament, i estan un temps aquí a l'Hogar Alemany de Sant Pol esperant a ser o repatriades o distribuïdes en altres centres. De fet, la llista en alguns noms indica, entenem el nom de l'altre centre, d'un altre hogar alemany de l'estat on van ser reallotjades, diguéssim. I bé, per les professions que consten, són bàsicament oficinistes, administratives, secretàries, entenem que segurament haurien format part del funcionariat de la França ocupada, que, doncs això, que en el moment d'haver de marxar del país doncs passa la frontera i venen temporalment aquí.
Tot i les simpaties de Franco amb el règim nazi, el 45, quan s'acaba la Segona Guerra Mundial, derrota del nazisme, l'espai és desmantellat.
Sí, l'espai, bueno, tampoc sembla que la cosa fos molt traumàtica, perquè sí que sabem que, per exemple, una dada molt, molt anecdòtica però molt identificativa, o molt curiosa, més ben dit, resulta que encara el mes de febrer del 45, o sigui que la cosa ja està com al final, no?,
sí,
de la guerra, resulta que encara a la premsa gironina surt un anunci que buscaven una cuinera en aquest local. No?
Ah, sí,
que,
ells volien seguir obrint.
Notícia... Sí, semblaria doncs que encara hi havia una certa activitat, semblaria, no? Se suposa que l'establiment devia desmantellar-se entre el juliol i l'agost del 45, però, insisteixo, no sembla que fos una cosa molt... o no semblaria que fos una cosa molt traumàtica. Sí que és veritat que, això sí que en tenim coneixement, que van quedar dins el local diferents estris, mobiliari, que en principi es havia de subestar per beneficència, però que resulta que, bueno, van apanyar-se una mica l'alcalde del moment i l'inspector de policia local per quedar-se unes quantes coses en benefici propi, no? I també sabem que la persona que ho portava, que era una senyora alemanya, se'n va anar a Barcelona a regentar un altre bar, un altre establiment. Fins i tot la persona que s'ha dit sempre que era la qui feia d'enllaç entre els alemanys i qualsevol cosa que poguessin necessitar aquí a Sant Feliu, era un empresari d'origen alemany que es deia Richard Schwenke. Aquest senyor ja estava a Sant Feliu abans de la guerra, treballava en una fàbrica de suro, va marxar durant els anys de la Guerra Civil, la van evacuar, va tornar al 39, se suposa que va estar col·laborant en tot aquest afer, i després l'any 45-46 encara corre per Sant Feliu, vull dir que no... Per això dic que no sembla que fos una cosa molt traumàtica, i insisteixo, esclar, també posem-nos en el context de l'època, no? Aquí hi ha un règim franquista que simpatitza absolutament amb tota aquesta filosofia nazi, no? Per tant, no cal amagar-se ni tampoc no cal tenir molta por o més por de la necessària de que et pugui passar alguna cosa, no?
Clar. Però l'espai, perquè Franco embarga els béns alemanys,
sí.
L'espai passa a ser, per tant, de l'Estat o recupera la seva antiga
no,
propietat?
No, no, bueno, jo això no he investigat, sincerament. Vale. Jo crec que crec recordar que continua en mans de la família.
I què
s'ha
fet?
Deia, són tres germans.
Què s'ha fet
Perdó?
Ara? Què s'ha fet ara? Ara és un espai privat,
sí.
Totalment, eh?
Sí. Bé, és el que et deia abans. Ara és una urbanització, tot això és una urbanització. Imagineu-vos, el que abans era aquesta casa envoltada de paisatge absolutament verge, diguéssim. Ara tot al voltant hi ha pisos, hi ha construccions, apartaments. Llavors, això ara forma part d'una urbanització i no sé en quin moment se suposa que es va vendre la casa i la resta de terrenys, es va construir l'urbanització i la casa està en peus encara i formava part de l'urbanització. Donava fa un temps era consergeria i vivia el conserge o la tenien com un espai així comunitari. No t'ho sé dir la veritat, perquè tampoc no he investigat més enllà del 45. Però la casa està en peu i es pot, sí, es pot veure pels afores, vull dir, sense problema.
I com us arriba un cas com aquest que realment havia passat tan desapercebut per la gent de Sant Feliu de Guíxols? Qui és el qui descobreix això? Qui és el qui descobreix aquests fets?
Sí. Bueno, tot això es va destapar arran d'unes fotografies, aquestes fotografies que hem parlat fa una estona del dia de la inauguració, que realment són molt espectaculars, s'identifica perfectament la casa i, clar, això et fa una mica dir, ostres, què està passant aquí? Perquè al costat hi veus esvàstiques, no? I veus aquests nois típics de les joventuts hitlerianes, que em deies tu, van rossets amb els pantalons curts. Llavors, aquestes fotos estaven a l'arxiu municipal fa molts anys, eh? Les va, pel que jo tinc entès, les va donar el propi fotògraf, que era un senyor que es deia Pere Rigau, un senyor de Sant Feliu, que era vinculat al règim franquista, llavors les va donar a l'arxiver que hi havia en el seu moment, l'Àngel Jiménez. Llavors l'Àngel Jiménez les va publicar el 1995 en un llibre que va fer sobre la Guerra Civil, molt, molt pioner, aquest llibre, l'any 95. Estem parlant de fa gairebé 30 anys, quan no era un tema ni la Guerra Civil, ni menys encara doncs, temes com el nazisme, que al nostre país s'investiguessin o es poguessin treballar amb la manera i la facilitat en què podem fer-ho ara. Llavors, ell encara en el seu moment no va identificar què s'estava fent allà. Només se sabia que era una festa nazi, el xalet Cases, i fins i tot es dataven les fotos de l'any 39, segons m'havien explicat, perquè el propi Pere Rigau, l'autor de les imatges, va dir que eren del 39. Llavors, així va quedar la cosa. Passa que són unes fotos molt llamineres, no? Llavors, al cap al 2003 es va publicar un article, un historiador que es diu Borja García Villalonga, en què ell sí que buscant, entrevistant a persones que poguessin tenir records d'aquest afer, sí que ja va identificar que això era un hogar alemany. D'alguna manera ja va identificar la funció d'aquest local, no? Però les fotos continuaven sent del 39. Llavors, al cap d'uns anys es va fer un llibre de recerca sobre el franquisme a Sant Feliu de Guíxols, en el qual jo vaig participar, que precisament era coordinat per l'Àngel Jiménez, i en aquesta recerca jo em dedicava, bueno, no em vaig dedicar a recercar directament això, no? Jo feia un estudi més ampli sobre les classes dirigents, la dreta de postguerra, etc. I llavors, durant la recerca, consultant documentació, etc., van sortir algunes dades en el propi arxiu de Sant Feliu. Bàsicament, doncs, alguna referència a la inauguració, a aquesta llista que dèiem de les 106 noies de la França ocupada, i no gaire coseta més. La premsa va acabar de permetre definir alguna mica doncs, què podia ser això, no? Hi ha algunes visites il·lustres, però més enllà d'això, bueno, no hi ha més informació. O sigui que hem acabat, diguéssim, posant data i contingut en unes fotos, no? Però no acabem de saber doncs, exactament com era el dia a dia de la gent que vivien allà, no? No ens falta molta informació encara, és clar.
Aquest xalet envoltat de misteri a Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols, Can Cases, que és el protagonista d'aquest reportatge al Diari de Girona, que insisteixo que qui vulgui conèixer alguns detalls també del que passava en aquest espai, que hi vagi, perquè ja et dic, és d'aquells que no pots parar de llegir. Sembla mentida que coses així passessin aquí, tan a prop de casa nostra. Ara em deies que heu fet recerca sobre la realitat de l'ultradreta, dels governants del franquisme, del nazisme i la seva expansió a Sant Feliu de Guíxols. Si tenim ganes de saber-ne més, on podem anar? Com es diu
sí.
El llibre?
Sí, bueno, això, aquesta recerca que d'alguna manera va permetre estirar el fil d'aquest tema de Cases, això es va publicar ja fa bastants anys, el 2007, ha plogut una mica, en un llibre que es diu Franquisme i repressió a Sant Feliu de Guíxols, qui vulgui consultar-lo està penjat en línia, i és la culminació del treball que vam fer no només jo, sinó, bueno, sota la direcció de l'Àngel Jiménez, doncs Jordi Gaig, Verònica Garcia i Esther Plaza, que bueno, que érem persones interessades en això, en conèixer doncs, aquests anys foscos del nostre poble, i que, bueno, que sí, que jo penso que és un llibre, no està bé que ho digui perquè hi he participat, però penso que és un llibre molt recomanable perquè s'aborda no només l'Església, l'exèrcit, les classes dirigents, sinó també l'exili, el paper de la dona durant el franquisme. Vull dir que la repressió, evidentment, vull dir que... Per això també vull insistir que el tema de Can Cases, almenys pel que a mi respecta, és un tema que l'he abordat però molt tangencialment, perquè l'estudi és molt més ampli i toca molts més aspectes, no? Un dels quals és aquest, o diguem que durant el procés de recerca que vaig consultar moltíssima documentació, esclar, em van anar sortint detallets que van permetre d'alguna manera doncs, posar una mica negre sobre blanc doncs, aquesta casa, el que era, no? Però bé, tant de bo, espero que algun dia surti més informació en algun lloc i que es pugui acabar de trobar una mica doncs, el què d'aquesta casa, no? I d'aquesta història, que sí que és una mica curiosa. La primera vegada que un se n'entera,
Sí.
doncs no deixa de sobtar-te, no? Una cosa tan, alhora tan llunyana com els nazis, no? I tan propera com Sant Feliu, que estiguin juntes, és com una mica xocant
Doncs
d'entrada.
sí. L'historiador Marc Auladell de l'Arxiu de Sant Feliu de Guíxols, gràcies per passar avui pel Supermatí de Ràdio Capital i que tinguis molt bon dia.
Molt bé. Gràcies a vosaltres i bon dia. Una abraçada.